la veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon dia i benvingudes, benvinguts a La veu dels animals i la natura, el programa de l'ONG ADA que us acompanya els dissabtes aquí a Ràdio Estel i que avui comença la seva 14a temporada. Iniciem aquest nou curs amb noves seccions, notícies, convidats i apartats i fent-vos, abans que res, com sempre, un petit resum dels principals continguts que podreu escoltar avui. En un programa, el d'aquesta setmana, que comptarà amb les nostres seccions habituals. Les notícies, el Sabies què, la Galeria dels Experts, la Galeria dels Ocells, Parcs Urbans de Catalunya i l'entrevista. Avui amb la Maria Piferrer, veterinària, amb qui parlarem dels efectes que comporta el retorn de les vacances també per als nostres animals. Com sempre, estarà tot ben amenitzat amb els espais musicals del Manel Casas i finalitzarem amb la lectura d'un fragment de l'encíclica ecologista del Papa Francesc. I tot això ho escoltareu a través de les següents veus: Arantxa Fernández, Blanca Aranyó, Francina Ballester, Manel Casas i Jordi Gispert, i el control tècnic Xavi Aguilar. Repeteixo, primer programa de la temporada, La veu dels animals i la natura, aquí a Ràdio Estel, però a nivell històric número 510. Comencem, com sempre, amb un repàs de les darreres notícies d'aquests dies. La llei estatal de protecció dels drets i el benestar dels gats, que se sàpiga, no s'està complint. Aquest passat diumenge, 6 de setembre, es va celebrar una mobilització en una quarantena de ciutats espanyoles per exigir el compliment de la Llei Estatal de Protecció dels Drets i el Benestar dels Animals en matèria de colònies felines. Amb el lema «Els gats tenen llei», aquesta iniciativa ha estat impulsada pel col·lectiu de gestores de colònies de gats i s'hi ha adherit unes 400 entitats de protecció animal, entre elles l'ADA, que també va ser present a la convocatòria de Barcelona. El col·lectiu d'aquestes gestores es queixen que la llei, 3 anys després de la seva aprovació, s'està incomplint en bona part del país. Recorden que aquesta norma estatal obliga els ajuntaments i a les comunitats autònomes a gestionar les colònies i el benestar dels gats mitjançant el cens, l'esterilització, l'atenció veterinària i programes municipals constants. Les organitzacions asseguren que a dia d'avui hi ha municipis sense cap tipus de protocol ni pressupost destinat, fet pel qual moltes colònies continuen mantenint-se gràcies a l'esforç dels voluntaris i les voluntàries, que paguen de la seva butxaca el que li correspon assumir a l'administració. El manifest, llegit en cadascuna de les convocatòries, demanava aquests punts en concret: la fi de la deixadesa institucional i l'assoliment de les seves responsabilitats per la gestió de les colònies felines, la implantació de mecanismes de transparència i seguiment que permetin saber, municipi per municipi, què s'està complint i què encara no es compleix. La traçabilitat i el control efectiu de les colònies mitjançant el programa CERT, consistent en capturar, esterilitzar i retornar els gats a la seva colònia. La disposició dels recursos econòmics suficients per l'atenció veterinària i l'alimentació dels gats. La fi dels contractes opacs amb empreses externes sense control ni transparència i la protecció per les persones que tenen cura dels gats urbans i el reconeixement de la seva tasca. Més coses. L'orca Tonyi és agredida a trets de perdigons. El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic veu indicis de delicte en els trets llançats, presumptament des d'un vaixell amb bandera espanyola en aigües de jurisdicció portuguesa, contra una orca a principis del passat mes d'agost. Es tracta d'un animal molt especial, la tonyi, d'uns 60 anys i considerat el més longeu de la població d'aquests cetacis a l'estret de Gibraltar i al golf de Cádiz. Fou l'entitat conservacionista Wee Whale qui va albirar aquesta orca amb una desena de perdigonades a la seva aleta dorsal i va posar els fets en coneixement dels agents mediambientals de la Subdirecció General de Biodiversitat Terrestre i Marina. Després d'iniciar una investigació per esbrinar aquest succés, el Ministeri ha remès a la Fiscalia de Medi Ambient un ofici sobre les actuacions realitzades davant un possible delicte contra una espècie de fauna protegida. La població d'orques de l'estret de Gibraltar i el golf de Cádiz està catalogada com a vulnerable en el catàleg espanyol d'espècies amenaçades. La seva protecció està emparada per la llei que prohibeix, en relació a les orques, qualsevol actuació feta amb el propòsit de provocar la seva mort, capturar-les, perseguir-les o molestar-les. L'incompliment d'aquest edicte està considerat com a delicte tipificat en el Codi Penal. Fa pocs dies, la tonyi va ser albirada amb un grup d'orques en aigües properes a la costa gallega. Segons els indicis disponibles del seguiment que se li està fent, les lesions provocades pels perdigons estan evolucionant favorablement. Desitgem la total recuperació de l'orca tonyi i que l'autor o autors d'aquest vergonyós fet no quedin impunes. Els Mossos d'Esquadra localitzen i decomissen galls destinats a baralles. La Policia Municipal de Girona i els Mossos d'Esquadra van localitzar en una zona propera a la ciutat un recinte enreixat on hi havia 7 galls en diverses gàbies. Els primers indicis apunten que els animals podrien estar destinats a baralles de galls, una pràctica que, recordem, és il·legal. Durant l'operatiu, els agents van comissar els galls, 4 exemplars adults i 3 cries, que han quedat sota la tutela de l'Ajuntament i que es mantenen en observació veterinària. La policia local ha obert una investigació per identificar el propietari del recinte i aclarir l'ús que es volia donar a aquests animals. Pel benestar d'aquests galls, esperem que es trobi d'immediat la seva merescuda ubicació. I acabem. Dues organitzacions que no són espanyoles reclamaven accions climàtiques exigents a la Comissió Europea per la reducció d'emissions. El Tribunal General de la Unió Europea ha desestimat íntegrament el recurs presentat per dues organitzacions ecologistes, la Global Legal Action Network i el Climate Action Network Europe, que reclamaven fixar unes mesures climàtiques més exigents de cara al 2030, al·legant incompliments internacionals. Les entitats ecologistes no estaven d'acord amb les quotes anuals d'emissions de gasos d'efecte hivernacle establertes per als estats membres per al període 2023-2030. Per aquest motiu, havien sol·licitat a la Comissió Europea que revisés la decisió d'aquestes assignacions en considerar que els objectius de reducció d'emissions en els quals es basaven eren insuficients segons el dret europeu, l'Acord de París i altres obligacions internacionals. Davant el rebuig de la Comissió a la petició d'ambdues organitzacions, aquestes van recórrer al Tribunal General de la Unió Europea. Finalment, la setmana passada, el Tribunal va donar la raó a la Comissió, al·legant que no té les competències necessàries per modificar o substituir les normes aprovades pels legisladors europeus en el Parlament i el Consell, atès que la seva tasca és només executar-les. És increïble l'existència de tot aquest procés burocràtic interminable quan l'únic que les entitats ecologistes demanaven era reduir els nivells d'emissions de gasos d'efecte hivernacle per salvar l'equilibri del planeta i, amb ell, la pervivència de l'espècie humana i de molts altres animals.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Sabies que els cavallets de mar poden canviar de color per poder passar desapercebuts? Doncs sí, com molts animals, el camuflatge és una estratègia de supervivència davant dels seus depredadors. En el cas del cavallet de mar, el protegeix perquè neda molt lentament. Entre les singularitats dels cavallets de mar destaquen el ser l'únic peix que té cap amb angle recte, que el seu cos es sosté i es desplaça de forma vertical i que els mascles incuben els ous que dipositen les femelles dins de les bosses dels seus estómacs. Un cop formen parella, romanen junts tota la vida i els seus ulls es mouen de forma independentment un de l'altre. Des d'èpoques molt antigues, els cavallets han estat una espècie molt atractiva i fascinant per les persones, donat que la seva aparença física recorda a la dels cavalls. A l'antiga Roma es creia que eren els seus descendents. Pel seu atractiu ha estat considerat un element ornamental per part de molts humans, incrementant així la seva recerca i captura en grans quantitats. Actualment es troba en una situació crítica i de vulnerabilitat a causa de l'alteració dels seus biòtops, la pesca d'arrossegament, la contaminació, la seva extracció amb fins decoratius i comercials, l'exportació a països asiàtics o a l'aquariofília, entre d'altres motius. Les poblacions de cavallet de mar es troben més localitzades a la Costa Brava i al Delta de l'Ebre. En altres indrets, com per exemple el litoral del Maresme, ha esdevingut molt difícil la seva supervivència. Actualment està prohibida la seva comercialització i entre les aportacions que es poden fer per evitar la seva extinció hi figuren no recollir ni comprar cavallets de mar, si es dona el cas, retornar ràpidament al mar els cavallets capturats, informar-vos i divulgar la necessitat de conservar l'espècie i els biòtops.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'experta Marina Torres, tècnica de comunicació del CREAF, Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals. Per què fan olor les flors?
La comunicació és una de les coses que ens fa ser humans, però no som els únics que ens comuniquem, perquè les plantes també ho fan amb els altres éssers vius que les envolten. En lloc de paraules, elles utilitzen senyals químics a través d'unes substàncies anomenades compostos orgànics volàtils. Aquestes substàncies són principalment terpens, uns greixos que hi ha a la resina, i compostos aromàtics que fan l'olor tan característica de les flors. De fet, investigadors del CREAF han comprovat que la fragància de cada flor depèn dels fongs i els bacteris que les recobreixen. Les plantes emeten aquestes substàncies químiques a l'aire en forma de gas. Per una banda, serveixen per atraure els insectes pol·linitzadors com les abelles i les papallones, que necessiten el nèctar de les flors per menjar. Així, s'asseguren que tindran descendència gràcies a l'intercanvi de pol·len que fan aquests insectes. A més, les plantes també utilitzen aquestes substàncies aromàtiques per advertir alguns perills. Per exemple, si hi ha algun animal a la vora que se les volen menjar, les plantes emeten un tipus de compostos per avisar a les plantes veïnes. En altres ocasions, també fan servir aquests compostos volàtils com armes de defensa. Si s'apropa algun paràsit que les vol atacar, les plantes el repelen amb aquestes substàncies. Malauradament, alguns estudis recents han comprovat que el canvi climàtic està provocant que aquests compostos es desintegrin més ràpid del compte. Això despista els insectes i fa que els costi més trobar les flors.
Galeria de l'expert amb la col·laboració de la Marina Torres, tècnica de comunicació del CREAF, Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals. Més informació a www.creaf.cat.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical del Manel Casas.
Hola amics, amigues i animalons. Avui us vull presentar una cantant afroamericana, crec, molt poc coneguda. És la Lena Horne, cantant, actriu i presentadora de nombrosos programes televisius. Va tindre una vida molt llarga, doncs nascuda a 1917, moria l'any 2010 als 92 anys d'edat. Comprovareu que la seva veu, que és dolça i pastosa, s'adapta perfectament a les balades que escoltareu. Softly as I like you i The Boy of Ipanema.
Softly, I will leave you softly, for my heart would break if you should wake and see me go. So I leave you softly. Long before you miss me, long before your arms can beg me stay for one more hour, or one more day. I can't bear the tears to fall. So softly as I leave you there. Each girl he passes goes, ah. When he walks, he's like a samba that swings so cool and sways so gentle that when he passes, each girl he passes goes, ah. Oh, but I watch him so sadly. Can I tell him I love him? Yes, I would give
to the sea. He looks straight ahead, not at me. Tall and tan and young and handsome, the boy from Ipanema goes walking, and when he passes I smile, but he doesn't see. Watch him so sadly. How can I tell him I love him? Yes, I would give my heart gladly. But each day when he walks to the sea, he looks straight ahead, not at me. Tall and tan, young and handsome, the boy from Ipanema goes walking, and when he walks I smile, but he doesn't see. He doesn't see. No, he doesn't see.
Després d'aquests instants de música que ens prepara el Manel Casas, us recordo que sou aquí a La Veu dels Animals i la Natura, el programa que prepara l'ONG ADA. Qui és l'ONG ADA? Doncs l'Associació de Defensa dels Drets dels Animals, que existeix i fa feina des de l'any 1976, que escolteu Ràdio Estel, i que avui escoltarem una nova entrevista de consells amb la Maria Piferrer, veterinària, llicenciada, especialitzada en patologia, cirurgia ocular animal, membre de diversos comitès, col·legis i ara mateix també directora del Centre Veterinari del Barri Llatí a Santa Coloma de Gramenet. Tornem a saludar-la, Maria. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
I avui parlarem especialment de consells de cara a aquesta època de finals d'agost, setembre, on tornem de vacances. Es parlen les persones de depressió postvacacional, però també s'hi parlen els animals, oi?
I tant, perquè els animals no entenen si és agost, és setembre, o és gener, o és maig. I l'únic que noten és que durant uns dies la seva família va estar més present i de sobte tornen a desaparèixer durant hores. Aleshores, ajudar-los a adaptar-se amb paciència, rutina i temps de qualitat poden marcar una gran diferència en el seu benestar emocional.
Ara ens ho defineixes una mica més. Com sempre, us recomano, perquè el tenim més a tocar nosaltres, però hi ha, evidentment, altres col·legis veterinaris que també ho fan. Hi ha recomanacions realitzades, sí, per exemple, pel Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona per facilitar el retorn de les vacances als animals de companyia i als seus tutors, en aquest cas, que també podeu consultar. En els animals, parlaves d'això, no?, d'aquests hàbits d'estar més o menys per ells. La depressió postvacacional, en ell seria més aviat física, psicològica, com la definiríem?
Bueno, veiem canvis de comportament, comencen a tindre comportaments que no havien tingut fins ara. A lo millor un animal que abans de l'estiu ha estat en la mar de vell tranquil a casa, de sobte ara quan marxem comencen a bordar o comencen a trencar coses o coses així, o estan més inquiets o més ensupits, o és que no volen menjar. Això... I a vegades pensem, hòstia, a lo millor, clar, si descartes que tens qualsevol problema físic, és a dir, que sí, a més, si l'animal s'ha posat malalt, doncs s'ha posat malalt. Però si hem descartat totes les causes físiques, doncs llavors hem d'estar alerta.
Tot això es produeix segurament molt més quan hi ha aquests canvis abruptes, no?, de costums i d'hàbits.
Sí. Clar, perquè què ens passa? Arriba l'estiu i volem passar la major quantitat de temps amb els éssers que més ens estimem. I, evidentment, el nostre gos, el nostre gat o el nostre animal de companyia, el que sigui, pues, forma part d'aquests éssers que estimem. I llavors pues, dediquem temps i juguem amb ells, ens la portem aquí, anem amb ells a tot arreu. I llavors, clar, és un 24/7, no? i aquest 24/7 no estarà disponible després perquè tindrem que anar a treballar, perquè tenim aquesta mala costum, els humans, d'anar a treballar perquè tenim la costum de menjar i de viure sota un sostre i aquestes coses. I aquestes coses s'han de pagar d'alguna manera i hem de treballar. Per tant, el que jo recomano, sobretot quan estem de vacances, és mantindre algunes rutines estables que coincideixin amb les rutines que fem quan estem al resta de l'any. Com, jo que sé, aquell passeig que sempre fas en aquella hora i en aquella manera. I juguem a la pilota just en aquell moment. Evidentment, evitarem les hores centrals del dia i tal, però pues, bueno, sempre jugar a les mateixes hores. Els animals agraeixen molt les rutines, perquè llavors ja no tenen que pensar, hòstia, i ara què passarà? Perquè ja saben el que passarà. Perquè ara toca menjar, ara toca sortir, ara toca dormir la migdiada, ara toca esperar el que tornin els jefes. Ara toca fer-los carantonyes perquè em treguin al carrer o perquè em facin cas. Les rutines per ells són molt importants, per tant, si podem mantindre algunes d'aquestes rutines mentre estem de viatge, de vacances, molt millor.
Clar, perquè si no ho fem, podem entrar, i no sé si ens ho pots definir una mica més, però amb el que és l'afectació principal, que seria un quadre d'ansietat per separació, sí, en aquest cas, no? Que això pot comportar, bueno, fins i tot a escapades que estan documentades, sí, escapades de casa, de l'animal.
Sí, és que, aviam, no té que per què ser ansietat per separació. És igual, és un quadre d'ansietat. Per què tens una ansietat? L'ansietat ve acompanyada o és la conseqüència de l'estrès. Llavors, clar, quan jo no sé el que passarà ara, quan jo no sé el que vindrà ara, em poso nerviosa. I això ens passa també a les persones. Per què ens posem estressats? Estic, és que no sé el que tindré que pagar a Hisenda, estic, és que no sé si em posaran una multa, estic, és que no sé si això és i l'altre. Doncs pues als gossos els passa igual, no amb aquest nivell, perquè evidentment ells les multes no les entenen i aquestes coses no els importen massa, però o sigui, i si han marxat els meus tutors i no tornen? Imagina't un animal que ha estat adoptat perquè va ser abandonat i el va acabar amb un centre d'acollida i l'han adoptat una altra família. Aquest animal no veurà mai el fet de que tu marxis de casa de la mateixa manera que un cadell que ha crescut sempre d'aquesta manera. M'explico? Per tant, ens hem d'anar adaptant una mica a el que el nostre animal necessita. Per tant, si jo sé que tu marxes i dintre d'una estona tornes i jo ho veig i ja ho tinc assumit i tal, doncs per mi ja passa a ser normal. Però clar, si trigues més de lo normal, si de sobte estàs amb mi tota la setmana, totes hores, i de sobte deixes de marxes i no tornes fins 9 hores després, això no ho acabaré d'entendre i pensaré, hòstia, m'han tornat a abandonar.
Per tot
i
això, Maria,
produeix neguit i produeix ansietat, i llavors aquesta ansietat pot desencadenar qualsevol comportament, des d'eliminacions a casa, des de vocalitzacions, o sigui, bordar o maular o cridar, al destrossar coses, que poden anar per separat o poden anar totes juntes. I a vegades sento, es que claro, mi perro se ha vengado de mí porque me lo he dejado solo. No se vengan, els gossos no tenen aquest sentiment. El que els produeix és ansietat, i aquesta ansietat la liberen com poden. Hi ha animals que ho fan així, hi ha animals que mengen sense parar, i mengen, i mengen, i mengen, i mengen, amb el conseqüent problema d'obesitat, que després hem de controlar també. O sigui, el problema de l'ansietat és un problema molt complex, que no només és l'ansietat per separació, sinó que hi ha molts altres components dintre de lo que és l'ansietat.
Dèiem que, deies abans també que, clar, tot això al final, la recomanació principal és que la rutina s'hi torni de manera gradual o que no es trenqui del tot aquesta rutina durant les vacances, que aquest seria el primer consell.
Si no la trenques del tot és molt més sa. I després també evitar els arribar a casa super oh, que bé, així com a molt, molt efusiu, i marxar també molt efusiu. Ai, no et preocupis que ara torno, no et preocupis. No, fer sortides i entrades sense grans espavientos i tal, perquè formin part de la normalitat d'aquest animal. I després també, per exemple, aconseguir que l'animal tingui un exercici físic adequat. És a dir, si ell ara s'ha de quedar una estona sol, procurem cansar-lo una mica abans de marxar. Jo ja ho entenc, que quan tu marxes a treballar a les 7 del matí, aixecar-te a les 5 perquè l'has de treure una hora, depèn de l'animal, evidentment, però jo ja m'estic plantejant un gos de tamany mig, no? Que s'ha de cansar una mica, per què? Perquè després tu arribes a casa, l'animal, ai, ja té treta una mica d'adrenalina i es queda una mica més relaxat i pot esperar molt més confortable.
En aquest sentit, Maria, també és interessant alguns... Bé, perquè tot al final es va adaptant, igual que s'adapten feines a poder tenir un espai pels nadons per facilitar la feina de les mares, en aquest sentit, no? Que puguin també treballar amb el seu fill al costat, doncs també hi ha oficines que a poc van incorporant el fet de poder deixar entrar els animals de companyia. Això també facilita, suposo.
Això facilita moltíssim. L'únic problema és que hi ha oficines que ho fan, igual que hi ha oficines que, com diuen, compatibilitzen a l'horari de la mare amb el fill, però siguem sincers, no és la majoria. De fet, si avui en dia hi ha conciliació laboral de les dones amb els nadons, és perquè hi ha una llei que ho obliga a fer. Aleshores, que m'està molt bé, que ojalà més oficines ho fessin i demés, però mentre, com no sé jo si la de la persona en la que estic parlant és així o no és així, doncs millor que tinguem unes rutines molt assentades i que tinguem molt clar quan deixem l'animal sol, que estigui tranquil, que estigui relaxat, que pugui dormir, que pugui tindre entreteniment, perquè clar, tu imagina't que ens deixen dintre d'una habitació durant 8 hores,
Sí.
sense finestres, sense televisió, sense ràdio, sense llibres, sense res. Ens avorrim. I llavors què passa? Pues a lo millor comencem a rascar la paret, a menjar-nos la porta, o a lo millor les potes de les cadires, o bueno, el que tenim a mà, perquè és que no tinc res més a fer. Per tant, això és important que sempre ho tinguem en compte quan anem a deixar el nostre animal sol. I quan estem més temps amb ells, això ens permetrà gaudir molt, però sobretot quan tornem, recordar que quan arribem a casa o abans de marxar, els hi donem temps de qualitat, que juguem amb ells, que els hi fem cas, que vols, que fas, que no fas, i te'ls vas mirant i vas jugant amb ells, ja els vas acaronant. Són aquestes coses que dius, és de molt de sentit comú, però a vegades se'ns oblida perquè se'ns oblida les nostres vides personals també. I per això tenim la depressió postvacacional. Però als gossos, si podem evitar-los una mica aquesta depressió, molt millor. O, senzillament, fer que els dies d'aclimatació siguin els menys possibles.
Estem repassant aquests consells de cara, sobretot avui parlant de la depressió postvacacional que també es produeix en els nostres animals de companyia. Ho fem amb la Maria Pifarré, veterinària, aquí a Ràdio Estel, a la veu dels animals i la natura, i hem parlat una mica de totes aquestes rutines que no hauríem de trencar, almenys de manera tan abrupta durant el període vacacional. Però clar, aquests quadres d'ansietat, si arriben, si us arriben a vosaltres, com es poden tractar?
Aviam, els quadres d'ansietat, el primer és saber per què tenim un quadre d'ansietat. Hi ha patologies que poden produir ansietat, per tant, primer descartar les patologies físiques. Si no hi ha cap tipus de patologia física i coincideix amb posterior amb un període vacacional o que hem estat molts dies amb ells o el que sigui, doncs llavors el primer que fem és donar els consells de tornar a tindre rutines i demés, i procurem treballar amb feromones, tractaments de relaxació naturals i demés. Si no, el meu consell és sempre parlar amb un etòleg, perquè si ja tenim un problema de comportament que potser arrastràvem però no era molt evident i ara resulta que se'ns ha empitjorat, parlem amb l'etòleg, que ens donarà les pautes i, si cal, inclús ens pot donar medicació per ajudar a sobreposar al nostre animal aquests períodes d'ansietat, que no té per què ser una medicació de per vida, però a vegades poden inclús arribar a necessitar medicació.
També hi ha altres aspectes, no només aquests horaris nostres, diguem-ne, que hem d'anar a treballar i no tenim tant de temps, etc, etc, no? Però sí que potser l'estructuració de l'alimentació també varia en relació a les vacances i es diu fins i tot que la higiene també és un factor que influeix molt en el comportament.
Clar, perquè què passa quan estem de vacances? És que nosaltres també ens alterem una mica la dieta, perquè ja no mengem el mateix, doncs mengem més a fora, i clar, quan menges a fora, doncs mira, li dono una mica de calamar al gos i tini pan, i llavors estem una mica amb un ai i un ui tota l'estona. O, però mira, m'he agafat un gelat, ara resulta que ja hi ha gelats per gossos i tal, però clar, no podem estar menjant gelats tot el dia. Aleshores, és molt important mantindre les hores d'alimentació constants amb un aliment equilibrat i correcte que sigui per ell. Això no vol dir que no puguem tindre algun capritxo, però no sé dir-te, jo no m'estic menjant a totes hores xutxes, no sé. Ai, em pot fer gràcia un dia una xutxa, però no puc estar menjant a totes les hores xutxes. Pues amb ells tampoc podem estar donant-los a totes hores xutxes. Per tant, respectant molt les hores d'alimentació de l'animal. Per exemple, és que resulta que ens han anat a sopar porai i són les 12:30 de la nit i encara estem porai. O sigui que aquell gos també necessita descansar i hem de respectar el seu descans. No podem despertar-los quan a nosaltres ens va bé, perquè resulta que l'animal estava dormint i ara l'hem agafat, no, no, perquè hem de sortir a passejar, perquè jo me'n vaig a donar una volta, perquè mira que maco està al camp en aquestes hores de la matinada. Això no és una rutina normal d'en vell, això ho pots fer un dia, ho pots fer dos, però no ho pots fer tots els dies de les vacances. Hem de respectar molt tant la seva alimentació com el seu descans. I aleshores, a l'hora de la higiene, evidentment hem d'estar pendents de la higiene, però hem de tindre cuidado també si el gos s'ha ficat al mar, perquè si s'ha ficat al mar li hem de treure l'aigua de mar del pèl, o si ens hem fet la croqueta allí a la sorra, o si hem anat per la muntanya i resulta que hem agafat herbetes dintre del pèl o espiguetes o tal. Això sí que hem d'estar pendents perquè, clar, com més sortim, més coses es poden agafar per ahí, pues el que et dic, una herbeta o el que sigui i tal, hi ha herbes que s'enganxen al pèl com si no hi hagués, com si no haguéssim de poder sortir mai més. Aleshores, hem d'estar una mica pendents de tot això. I clar, amb les herbetes i totes aquestes coses venen els paràsits externs i això també s'ha de tindre cuidado.
Tenir en compte quan estem de vacances i després al tornar no deixar aquesta
Sobretot al
rutina,
tornar.
clar, aquesta rutina de raspallar les dents, per exemple, que és bàsic, no? O totes aquestes
Home,
coses.
raspallar les dents, bueno, és que clar, en el meu camp no hi entra que no es raspallin les
Clar.
dents. És algo fonamental. Clar, és com dir-me, pues, li hem de donar de menjar tots els dies. Pues, clar, és lògic i normal. Bueno, raspallar les dents o fer higiene dental tots els dies, evidentment, és important.
Maria, no sé si per acabar hi ha algun altre consell també important de tenir en compte, especialment de cara a aquest retorn, on podem descuidar una mica més aquesta atenció que tenim
Jo
pels
l'únic
nostres animals.
que recomano és, un, vigilar, a veure com estan i tal, i veient, home, potser està 2 o 3 dies una mica de son però lau i després ja torna a estar a la seva normalitat, doncs ja està. Dos, tenir paciència, perquè ells també s'han d'adaptar. Nosaltres, i a més és que és un moment una mica difícil, perquè a nosaltres no ens apeteix adaptar-nos a que tenim que tornar a treballar, i llavors tenim una mica menys de paciència. Per tant, amb ells tindre la paciència i sobretot si veuen qualsevol cosa o tenen qualsevol dubte o hi ha qualsevol comportament que no feien abans i ara fan, consulteu amb el vostre veterinari de capçalera, perquè ell us adreçarà. No, mira, ara això només cal fer això, cal fer allò, o ens traurà el dubte de si podem tindre una patologia que produeixi una ansietat o el que sigui. I si no, pues això està pendent i el nostre veterinari, que coneix el nostre animal, pues ens dirà, pues mira, això és normal o no, mira, fem això, fem allò.
Per exemple, podeu anar a un centre veterinari que es diu Centre Veterinari del Barri Llatí, no? Carrer
Home, per
Sicília
exemple.
63-65, que és el que...
Sí, encantada, encantada. Jo per mi encantada. A més, és qüestió de parlar, de mirar i d'entendre què és lo normal i què no és lo normal. Per tant, que no hi ha cap problema. Mira, si tu a mi em preguntes algo sobre la tapa del delco del cotxe, no tinc ni idea de lo que estic parlant. però per mi parlar d'animals és el que m'encanta i el que m'omple i el que sóc feliç, amb la qual cosa, si comencem a parlar d'animals, tranquil, que jo tinc tot el temps del món per parlar totes hores.
És el centre que dirigeix la Maria, al qual també us podeu dirigir, i com hem vist al final, no?, fent aquestes analogies, sempre acabem traient els nadons, perquè potser hauríem de pensar també, si anem de vacances i tenim un gos o un gat, doncs que al final és el mateix que tenir un fill, una persona, i que per tant ens hem d'adaptar una mica també a les seves necessitats. Al final tot es basa una mica en la lògica. Però bé, avui hem definit...
Amb el sentit comú.
Amb el sentit comú, amb el sentit comú. També, per aquesta depressió postvacacional en animals de companyia que avui hem definit amb la Maria Pifarrer, novament. Maria, moltes gràcies per ser-hi novament i tornem a parlar d'aquí poquet.
Moltes gràcies a vosaltres.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'experta Cristina Bécares, advocada especialitzada en dret animal. Cristina, de quina manera actuaríem en cas de maltractament?
Doncs hauríem de saber primer de tot davant de quin maltractament estem, davant de quin maltractament ens trobem, tota vegada que en funció de com de greu sigui aquest maltractament podríem anar o bé a la via administrativa o bé a la via penal. Per què? Perquè al final el Codi Penal determina quines són aquelles actuacions que es poden dur a terme davant d'un jutge, d'acord? Llavors, si per exemple estem parlant de casos de maltractament que tingui aquella persona un gos en un balcó, depenent de les hores que porti allà aquest animal o depenent de les condicions climatològiques a les que ens trobem, estarem només entre cometes, en un àmbit administratiu i, per tant, el que haurem de fer és trucar a la policia local, que aixequin acta de lo que està passant, documentar-ho i presentar una denúncia administrativa davant de l'administració pública, és a dir, davant de l'Ajuntament, en aquest cas. Ara bé, si estem parlant que aquell gos està tancat des de les 7 del matí fins a les 12 de la nit amb unes condicions climatològiques que són total i absolutament adverses, estic pensant en casos de fa un parell d'anys, temperatures d'onades de calor, 40-45 graus, i que el gos estigués tancat en el balcó, en aquest cas jo considero que és un tema que va a l'àmbit penal, conseqüentment també truquem a policia, que aixequin acta del que està passant allà i això aniria a parar al jutjat de guàrdia. Si no truquem a policia perquè és un fet que estem veient que no és tan palpable com seria un balcó, el que sí que és important és documentar. Estic pensant, per exemple, en una protectora que recuperi un animal que està doncs, amb signes compatibles amb un maltractament. Per exemple, m'he trobat casos de un animal que ha patit unes lesions importants i llavors aquesta protectora el que fa és, el que ha de fer és portar-lo directament a un servei veterinari. Per què? Perquè es constati aquest maltractament i presentar o bé una denúncia en el jutjat de guàrdia o bé presentar ja una querella personant-se com a acusació popular en aquest cas.
Heu escoltat la Galeria de l'Expert, avui amb la Cristina Bécares, advocada especialitzada en dret animal. Més informació a www.cbecares.com. I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical del Manel Casas.
La Lina Horne, que estem escoltant, durant la seva vida va patir del problema de la segregació racial als Estats Units. Com a més, tenia arrels dels autòctons d'aquest país, unes vegades la feien passar per blanca i altres no. El que sí va ser és una lluitadora per la igualtat racial. Començà cantant al Cotton Club a Harlem. passar després a l'orquestra de Charlie Bardet i més tard a la del pianista Teddy Wilson. Escolteu-la en In Love in Vain i amb el conegut Moon River. Estic segur que us agradarà. Fins a la propera, si Déu vol.
He's only human. For anyone to want to be in love. But who wants to be in love in vain? At night you hang around the house and eat your heart out, and you cry your eyes out. Your brain. You sit and you wonder why anyone as wonderful as he should cause you such misery and pain. Cause it's just my luck to be in love in vain. The same.
Sabies que dins les aigües marines també creixen boscos i prats verds? Doncs sí, els prats submarins els configuren herbes marines que es troben emparentades amb les herbes terrestres, com per exemple la gespa o el gram. Tot i que existeixen al voltant d'unes 60 espècies diferents d'herbes marines distribuïdes en els mars i oceans del planeta, al mar Mediterrani només hi ha unes 4 o 5 espècies, i la més abundant d'elles és la posidònia. Com d'altres plantes marines, necessita de la llum per poder desenvolupar-se i es reprodueix mitjançant els fruits de les seves flors que s'escampen amb l'ajuda dels corrents marins. Creixen sota llits de sorra formant taques de color verd que resulten visibles des de la costa. Són uns bons bioindicadors de la salut de les aigües i de la seva biodiversitat. I dins d'aquests prats, peixos de diferents espècies troben refugi, aliment i caus de posta per poder reproduir-se. També poden arribar a configurar esculls que acullen com a dic de contenció, evitant els esllavissats de la sorra. A la tardor, quan l'aigua es va refredant, la posidònia perd moltes de les seves fulles, que s'assequen i s'acumulen damunt de la sorra de les platges, com un bon senyal de la seva existència. Els prats marins són fràgils i vulnerables, i des de fa anys es troben en regressió a conseqüència de les diverses accions humanes, com són els aconvocaments d'aigües residuals no depurades, l'extracció de sorra de llit marí, la pesca d'arrossegament o l'ancorament de les embarcacions. La seva última i greu amenaça la constitueix una alga invasora anomenada caulerpa, introduïda accidentalment a Europa, amb uns efectes devastadors per les praderes de posidònia i la seva biodiversitat.
Galeria dels ocells. En record el nostre col·laborador i expert en ornitologia, Abel Julien, que ens ajuda a conèixer i identificar els ocells i els seus cants. Abel Julien, escoltem dos ocells que sonen diferent i no pas precisament de manera melòdica, oi?
Sí, no són gaire melòdics. Són dos còrvids. El primer que sentia més una cornella, que fa aquest grall, aquest soroll de gra, gra, així més llarg, i el segon que se sentia era un corb, que fa un grall molt més curt i molt més ronc, corb, corb. Bueno, després el tornarem a escoltar i suposo que se sentirà millor que el que pugui imitar jo. Però això, si us hi fixeu una mica, doncs serà fàcil distingir-los. Hi ha molts còrvids aquests, doncs fan sorolls d'aquest tipus, i trobo que aquests dos són força distingibles i per això us els he portat avui. Són dos ocells negres. Tots s'assemblen bastant des de lluny, però el corb és més gros, és força més corpulent i té el bec encara més potent. La cornella, atenció, també és un ocell gros, també té el bec potent, però el corb, doncs, encara més. Per cert, que en català es pronuncia corb, amb o oberta, no corb, que corb vol dir corbat, diguem-ne, i corb és l'ocell. Aquests són els ocells més intel·ligents que hi ha. Està comprovat que els còrvids són tan o més intel·ligents que ximpanzés i dofins, són capaços de fer servir eines i de fabricar eines, que això en els estudis de cognició animal doncs es considera que és el més complicat, aconseguir fabricar una eina. I s'han fet experiments molt curiosos en què per trobar aliment doncs el corb és capaç d'estirar una corda, de treure una altra eina amb la que treu una altra cosa. És una cosa complicadíssima i que, a més, és molt bo perquè ho fan, primer, només observant la situació, i llavors anar en directe a fer tota aquesta rutina, no per prova i error, diguem-ne, i això doncs demostra que són animals molt, molt intel·ligents. En aquest sentit, recomano molt un llibre que es diu El ingenio de los pájaros, de Jennifer Ackerman, que està realment bé i que quedes molt sorprès de la intel·ligència que tenen aquests animals i les cornelles de Caledònia, que es consideren els encara més intel·ligents que tots. La cornella la tenim una mica a l'alça a Catalunya, les poblacions van pujant, i en canvi el corb està lleugerament en disminució. possiblement perquè el seu hàbitat de muntanya mitja cada vegada és més freqüentat i cada vegada hi ha més gent i potser això l'està fent anar una mica malament. Però bueno, tot i així, tots dos els podem veure de forma bastant fàcil a Catalunya.
Per acabar, escoltem de nou per aquest ordre la cornella i el corb. Galeria dels ocells, amb la col·laboració de l'Abel Julien, expert en ornitologia. Més informació a www.aulainatura.cat. www.aulainatura.cat.
Parcs Urbans de Catalunya, un espai verd per conèixer la història, la biodiversitat i les curiositats dels parcs urbans de les nostres ciutats.
Francina, avui parlarem d'un parc urbà que està a Tortosa, al Baix Ebre. Quin és aquest parc?
És el parc de Teodor González, que és un parc protegit i catalogat com a bé cultural d'interès local. És un espai de notables dimensions i no està delimitat per cap tanca, sinó que s'obre lliurement a la ciutat i al riu. Destaquen un parell d'estanys, una locomotora de vapor i l'antiga llotja medieval, traslladada pedra a pedra l'any 1933 des del seu emplaçament original.
I pel que fa a l'arbrat del parc, doncs trobem un passeig central de plàtans d'índies centenaris i també pues, algunes palmeres, magnòlies, pins, entre altres espècies.
Trobareu més informació d'aquest parc al web de l'Ajuntament de Tortosa, www.tortosa.cat. Aquesta ha estat per avui la nostra secció per conèixer els parcs urbans de Catalunya.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel.
Faig una invitació urgent a un nou diàleg sobre la manera de com estem construint el futur del planeta. Necessitem una conversa que ens uneixi a tots, perquè el desafiament ambiental que vivim i les seves arrels humanes ens interessen i ens impacten a tots. El moviment ecològic mundial ja ha recorregut un llarg i ric camí i ha generat nombroses agrupacions ciutadanes que han ajudat a la conscienciació. Lamentablement, molts esforços per cercar solucions concretes a la crisi ambiental solen ser frustrats, no sols pel rebuig dels poderosos, sinó també per la manca d'interès dels altres. Les actituds que obstrueixen els camins de la solució, fins i tot entre els creients, van de la negació del problema a la indiferència, la resignació còmoda o la confiança cega en les solucions tècniques. Necessitem una solidaritat universal nova. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa d'avui. Us esperem el proper dissabte, de 1 a 2 del migdia, a la veu dels animals i la natura, a la sintonia de Radio Estel.
Por falta de escrúpulos comerciales, yo quisiera ser civilizado como los animales.